A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que, com es diu en aquests casos, José María Vaquero ha estat el cap més visible de tots els actes commemoratius del 25è aniversari de la primera Copa d'Europa a Can Barça. Tot el gruix dels actes que es van celebrar, sobretot el dissabte amb el Camp Nou, amb aquesta trobada amb la majoria d'exjugadors del Futbol Club en Barcelona. I com el propi José María els va dir, sou mítics, no? Formeu part ja de la història del Barça i d'un primer títol tan important com és la Copa d'Europa per al conjunt blaugrana. Després n'han vingut més, han vingut altres equips, no sé si dir tan o més bons que el mític Dream Team, però en fi, amb això hi ha debat, i el Barça en si, com que genera tant de debat, ja no vindrà d'un. José María Vaquero, bon dia, bona hora.
Bon dia, com estem?
Molt bé. I tu?
Molt bé.
Cansat, content?
No, cansat no, home, no. Ha sigut una...
Hagut de moure molts fils o què aquests dies?
Bueno, sí, la veritat és que has dit una cosa mítica, però jo crec que sobretot, jo li vaig dir l'altre dia també, mítics, únics, perquè després de 25 anys, doncs, tots van a demostrar que al marge de qualsevol situació personal volien estar junts, i pràcticament hem estat tots. Michael, per exemple, no va poder estar... No va pogut per un tema familiar, no? Tenia un bastís, i Xavi Ferrer, que va estar el divendres amb nosaltres, però van a treballar a la televisió, aleshores pràcticament el resta hem estat. Aleshores jo crec que deixar tot el que tenien amb les seves famílies i venir aquí i estar dos dies junts, la veritat és que jo estic molt, molt agraït, i torno a dir-te, increïble per mi, perquè aquesta experiència jo crec que mai més tornarà a passar.
Des de fora donava aquella sensació de que evidentment era una trobada d'exjugadors, d'aquell grup fantàstic de jugadors que va donar al club la primera Copa d'Europa, però aquell sentiment, no? Les famílies, us vareu retrobar, tu això ho vas destacar també.
No, torno a dir-te, és a dir, jo quan vaig parlar amb el Barça li vaig dir, escolta, no té cap sentit pensar, perquè tothom ha parlat que si teníem que jugar un partit, que si no, jo crec que nosaltres tenim la nostra edat i hem de tenir clar quines són la nostra realitat personal, física. Si tu vols que vingui gent, encara que sigui 10 persones, has de tenir respecte a la gent que ve. Aleshores, des del començament li vaig dir que el més important per mi era fer una trobada, però una trobada no de jugadors, sinó de familiars, perquè, per exemple, jo mateix tinc dos fills de 22 i 20 anys i aleshores mai m'han vist jugar. I sempre han escoltat parlar de Guardiola, de Koeman, de Stoichkov, de tal, i potser Juan Carlos o Nando, però molts d'aquests jugadors o fills d'aquest jugador no té relació amb el meu fill. I la veritat és que en aquest sentit, les dones, els fills, la veritat és que, torno a dir-te, jo estic feliç perquè al final són els meus companys el que han volgut, escolta, sí, fem una trobada familiar, i això, com t'estic dient, és increïble per a mi.
Més enllà dels èxits esportius que veu aconseguir, José María, sempre heu destacat aquest ambient diferent al vestidor, no?
Sí, això és el que estem parlant ara mateix, és a dir, la nostra diferència segurament amb molts equips és això, és a dir, nosaltres després de molts anys al Barça, que sempre tenia els millors jugadors i fins i tot el millor jugador del món, mai havia guanyat pràcticament res, i aleshores nosaltres crec que jo no conec el Barça de les 5 copes, no?
Sí.
Però vull dir que jo crec que des de en aquesta última època, dels darrers 50 anys, doncs hem sigut el primer equip de veritat amb cor i en un sentiment, i al marge d'això, lògicament, en una qualitat futbolística, no?
I com caràcters tan diferents poden arribar a casar, no?
Sí, però bueno, jo crec que en aquest sentit...
Com s'aconsegueix això?
No, però saps què passa? Que jo crec que hi ha dues coses. Una, que nosaltres hem arribat 12 o 13 jugadors després del motín de l'Espèria, hem arribat junts i hem crescut junts com persones i com jugadors. Això és importantíssim. I per altra banda, el Johan va fer, amb la tasca de futbol, jugadors especialistes en cada posició. Mai s'havia parlat del 4, del 3, del 8, del 10, quina era la tasca del 6, quina era la tasca de cadascú, i tu anaves al Camp Nou i el quart any, l'any, per exemple, de la Copa Europa, jo crec que tothom sabia on jugava per el número, i això no havia passat mai.
Uh-huh. El 6 mític teu, el 4 del Koeman o del Pep més endavant, el 8 del Risto...
Sí, sí, amb especialistes, especialistes de cada posició.
Uh-huh. No és fàcil jugar al Barça.
Home, no és fàcil jugar qualsevol equip que estigui a primer nivell. Intentar guanyar cada competició, cada partit, doncs no és fàcil. I al voltant del Barça hi ha molts interessos al marge del futbol, i aleshores això ja ho complica una mica.
Ho dic perquè el José Mari també va viure les seves pròpies carns, per dir-ho així. Aquella remor del Camp Nou...
No, però bueno, és una etapa. Jo crec que, mira, fa no molt de temps, aquesta temporada, no? Fa dos mesos, Cristiano Ronaldo es va queixar perquè la gent el xiblava, i ara ha guanyat la Lliga i ha guanyat la Champions. Aleshores, això és part, quan hi ha un moviment social, i la força que té un equip com el Barça, sempre al voltant hi ha gent que li agrades més, menys, és a dir, això és part de la teva professió, i una part de la teva professió no només és jugar bé o fer una vida saludable, sinó també ser fort mentalment. Al Camp Nou, cada dia és un examen, però és que cada entrenament al Barça és un examen, perquè tu tens companys que potser són millors que tu, i tu has d'intentar trobar el teu espai, no?
El teu espai, sí, sí. Hi havia gent fins i tot que s'emprenyava o s'enfadava quan veien que el José María Vaquero feia la passada enrere.
Bueno, això és històric, perquè va ser un canvi també, és a dir, la gent no estava...
Però allò formava part del sistema del joc.
Clar, bueno, però l'important és que la gent, en aquest cas el Johan, doncs tenia clar quines eren les meves característiques, i jo crec que aprofito molt bé les meves característiques, i sobretot al principi la gent no entenia una mica la meva tasca. No?
Uh-huh. Aquella primera Copa d'Europa, José Mari, va ser el principi de tot, en definitiva.
Bueno, sí, perquè
no sé si
hem trencat...
D'un canvi de mentalitat?
Bueno, perquè hem trencat moltes coses. Segurament jo aquests dies he recordat molt. És a dir, estem parlant de la Champions, però nosaltres el primer any només hem guanyat la Recopa, i amb crítiques duríssimes.
Sí,
el segon any hem guanyat
la
Copa Rei a València, i la veritat és que va ser duríssim.
Sí, sí.
El tercer any hem guanyat la Lliga, i el quart va ser aquest, no? I el quart també hem estat pràcticament a 8 punts del Real Madrid en aquella Lliga de 2 punts, i aleshores al final hem acabat guanyant la Champions. És a dir, clar, el Barça necessitava aquest trencament, no? I nosaltres, afortunadament, doncs jo crec que hem tingut la sort de fer aquest trencament entre aspecte negatiu, aquesta losa que tothom tenia en el cap i en el cor, i després, doncs, lògicament també ha hagut diferents moviments socials, però sempre hi ha en un model de futbol, en una estabilitat econòmica, i el creixement de futbol ha sigut terrible, no? Jo crec que a partir d'aquesta Copa Europa, doncs el Barça va començar a reconèixer Europa i el món, no?
Uh-huh. L'altre dia deia el Pep, i crec que no podem estar més d'acord, no? Quan parlava de la Champions, deia el Pep, és que, clar, cada any no es pot guanyar la Champions, i sembla que el Barça l'hagi de guanyar cada any.
No, tot.
Senyors, hi ha grans equips que estan competint a nivell
europeu. Clar.
Però, i sembla que no la guanyes i et quedes allò...
Sí. Però també això és una mica la pressió que hi ha al voltant del Barça. Això entra, entre cometes, en el show de los jugadors.
Sí, sí.
Entens?
Sí.
I això és una realitat. No justifica, perquè al final el jugador és professional, i no és que digui jo, escolta, ha de guanyar això i ha de suportar això. No, és a dir, jo crec que una qüestió és la tasca dels jugadors i la seva reflexió professional com amb els entrenadors, amb el cos tècnic, amb ells, i una altra qüestió també d'acceptar una mica la situació de los mitjans, sempre que sigui amb respecte, no? Uh-huh. Però és veritat, jo, la gran diferència entre aquest Barça i el nostre va ser que a nosaltres, encara a dia d'avui, tothom ens dona les gràcies per haver guanyat la Champions, i ara, com dius tu, la gent demana guanyar la Champions.
Ah, exacte,
és
sí,
completament
sí, sí.
Diferent.
És la diferència aquesta. Sí,
grandíssima,
sí, sí.
És terrible.
És important el matís, no? Vull dir, quants culers van agrair al José Mari i als seus companys, doncs, el fet de poder aixecar per primer cop a la història aquella mítica Copa d'Europa de Wembley, i ara gairebé se li exigeix a l'equip, doncs, que com a mínim arribi a quarts semifinals.
No, guanyar.
I
a quarts no.
Sí, sí, sí.
Guanyar, no, ni semifinals.
Sí,
és a dir,
sí,
has de guanyar.
Sí.
I sobretot, si guanya el Madrid, ja no te dic res.
Uh-huh.
És a dir, sempre hi ha aquesta mirada cap a l'altra. Sempre he dit jo el punto aeri, no?
Sí.
Que va cap allà o ve cap aquí. I si guanyes aquí, fa un... dona dur a l'altra part, en aquest cas al Madrid, no? I si guanya el Madrid, com aquest any, la Lliga i la Champions, doncs fa mal aquí. Això és una realitat que s'ha de conviure i acceptar.
Mm-hmm. Sempre estem mirant cap a l'altre costat, eh?
Sempre, sempre, sempre. Això no canviarà. Però bueno, és part de la part de precisament de per què és popular o per què té aquesta força el futbol, no? Perquè no, si només és guanyar, doncs mira, però no, és guanyar, convèncer, jugar millor, tenir el millor jugador del món, el millor plantell del món, és a dir, hi ha molts... Mai acabes, no? Sempre, sí, però... Sí, però aquí, sí, no, sempre hi ha, sí, però.
Sí, sí, sempre hi ha un però, hi ha un però, hi ha un però. 10:38 minuts del matí, en conversa amb José Mari Vaquero, exjugador del Barça, com dèiem, amb José Mari i molts dels seus excompanys, doncs han viscut aquests dies el moment especial de reviure passats 25 anys, i crec que un dels grans secrets d'aquell vestidor, José Mari, és que han passat els anys i heu mantingut, doncs, qui més qui menys,
no, torno a dir-te,
els contactes. No,
a molts, sí. A molts dels meus companys. Jo parlo amb normalitat, amb Goicoechea, Juan Carlos, Ronald, Risto, Chiqui, parlo sovint amb ells, és a dir, tenim una relació personal. I torno a dir-te, el més important d'aquesta trobada és la demostració que realment aquest equip era humil i per això, al marge de la qualitat individual, futbolística, que clar, amb humilitat no guanyes 4 lligues, no? o la Champions.
Has
de, tenir això, però també has de tenir humilitat. I jo crec que aquesta trobada ha demostrat això, que sobre qualsevol situació individual, personal, el col·lectiu sempre ha sigut la nostra força, no? I en aquest sentit jo crec que hem fet aquesta trobada, han fet, entre cometes, amics de vida. Es diu fàcil, però és a dir... tothom ha vist qui és l'amic de veritat i se l'ha trobat.
Més enllà del futbol, evidentment, amics de vida, com diu el José Mari. Quan parlem del Dream Team, d'aquell gran equip, evidentment hi ha una figura per damunt de la resta, que és la de Johan Cruyff. La importància i la incidència del Johan al club, per haver canviat la mentalitat, com dèiem abans, per haver dotat el club de les eines necessàries per fer d'entrada un equip guanyador i un joc, que ell sempre ho deia, un joc vistós, un joc per guanyar, un joc d'anar sempre endavant.
Bueno, el primer de tot jo crec que ell va ser una mica el director d'orquestra, entre cometes, que ve clarament què farà i ho va fer mica a mica, no? Però va costar molt. Ja he fet abans la reflexió del primer any, segon, tercer, el quart, no? I ell va tenir aquesta força i aquesta claritat i va anar trobant-me aquesta situació. També amb una personalitat molt fort, en situacions difícils per ell i per nosaltres també, a nivell individual i a nivell col·lectiu, però sempre amb aquesta firmesa que ell tenia, no? Aleshores, aquesta visió, doncs, només la tenia ell. I per això va canviar el futbol. I va canviar no només el Barça, sinó va canviar la història del futbol. I jo crec que va haver un abans i un després del Johan, i sobretot el futbol espanyol. Si tu recordes, jo vaig començar amb 18 anys, l'any 80, a la Real Societat, i era la fúria espanyola. I ara, tu veus la selecció, o la que va guanyar Sud-àfrica, o la que va guanyar les Eurocopes, és un futbol de toc, no? I aleshores, això és una escola nova que Johan va deixar a tothom.
La Copa d'Europa de Wembley va tenir moments molt recordats, i el José Mari també, doncs, sovint li recorden, no?, el seu cop de cap al camp del Kaiserslautern. Aquell dia ho veu passar malament de debò.
Sí.
Vull dir, escoltant no molts dels seus companys...
Bueno, nosaltres érem un equip així, és a dir, que feien 20 minuts que jo crec que cap equip ha fet, i de cop i volta, doncs, perdíem. Per què? Perquè era un futbol molt, molt més tàctic, molt més de posició, no de córrer tant, sinó molt, molt com una maquinària, per dir d'una manera, no? I quan algú d'aquesta maquinària fallava pel que sigui, o al contrari, no jugava en mig camp i fotia pilotes llargues, creava una situació de molt desconcert, no? I va ser un partit d'aquest tipus, és a dir, mai hem entrat al nostre estil, sinó que hem entrat al lloc de los alemans, que tampoc tenien, jo crec, un futbol vistós, però sí moltíssima força, i sí, la veritat és que hem tingut sort per guanyar al final. També en moments puntuals s'ha de tenir a costar sort. També després va passar amb l'Iniesta, no?, amb Wembley, i aquests gols, doncs, sempre es recorden, perquè després vas acabant guanyes la Champions, però, per exemple, també aquest any han fet un gol amb el Paris Saint-Germain en el darrer minut, i després, doncs mira, sí, la gent recordarà com molt de carinyo, però no guanyar la Champions, doncs queda una mica en mig camí, no? Aleshores, hi ha molts gols que passen a la història perquè després ha passat alguna cosa gran, no?
Jo sempre diré que per guanyar la Champions, José Mari, necessites aquest component de sort, digue-li
no,
sort.
No, a la vida, a la vida, però tu has d'estar preparat per aquest component. És a dir, algú, és a dir, el gol de Koeman, doncs, en la perspectiva del temps, és un gol que era la gran qualitat de Ronald, era fer un gol tirant una falta.
Una falta.
Una de les qualitats meves era rematar de cap. Aleshores, és sort, però també algú de l'equip ha d'aprofitar la seva qualitat, no? Per això eres el Barça i això, per això jugues en el Barça, no? I aleshores aquest component, o el d'Iniesta, com estem parlant, o saps? És a dir, que has de tenir aquesta, aquesta sort, però has d'estar a prop per dir, escolta, aquí la tinc, jo l'agafo.
Sí, sí. Situacions que sovint s'entrenen, però que sovint sorgeixen doncs, de la pròpia qualitat dels jugadors.
Clar, aquí hi ha, no, però en l'esport, en qualsevol esport, hi ha el que està dins de la planificació i després el que hi ha la qualitat i creativitat de cadascú. És a dir, hi ha un component de, com dic, quan tu vas a l'escola o com a entrenador, dius al teu equip, escolta, aquí hi ha una qüestió de mecanització, és a dir, hem de fer coses perquè quan un fa una cosa en atac, doncs per recuperar la pilota també hem de treballar com a equip, no? Això és una qüestió. I una vegada dit això i treballat això, està la qualitat individual del jugador.
En aquest sentit, José Mari, el Dream Team era un equip poc encursetat?
No. No, perquè al final si tu, nosaltres jugàvem d'una manera de molta intuïció, sí. És a dir, no estava en el nostre lloc, no era un lloc mecànic, nosaltres entrenàvem en espais molt reduïts, però a partir d'aquí després tu has de trobar la teva posició en el camp i no estava entrenat que, per dir d'alguna manera, el Ronald faci un pas llarg, jo deixi darrere, Pep obrir, però també estava ensaiat, però no sempre era així. Podies deixar Eusebio, podies deixar Amor, és a dir, a partir d'una mecanització com estem parlant, després hi ha Michael Adrup era imprevisible o Chiqui era imprevisible, Amor era imprevisible quan trencava el fora de lloc i entrava de segona
de
posició,
segona
és a dir, nosaltres jo crec que hem creat situacions completament diferents, és a dir, jo jugava moltes vegades de nou, de delante centre, i entrava el Chiqui, i entrava l'altre, és a dir, tot això és creativitat, això no és dir, escolta, has de fer això, no, has de veure el moment, i aleshores moltes vegades recordo partits, per exemple, amb l'Atleti Madrid, eren espectaculars perquè feien el fora de lloc en mig camp amb antics, i el Guillermo i el Chiqui trencaven aquesta situació amb una intel·ligència tàctica brutal.
20 de maig del 1992 el Barça afronta la final de la Copa d'Europa davant la Sampdoria. Hi ha gent que sempre, no dic que no li ha donat valor, però ha dit, bueno, la Sampdoria tampoc no ha estat un rival a nivell europeu,
però això lo dirà el no té coneixement de l'alineació.
Aquella Sampdoria tenia grans jugadors.
Tenia 6 jugadors titulars indiscutibles d'Itàlia, i Espanya mai ganava a Itàlia.
I d'entrada, el matís crec que és important, la Copa d'Europa la jugava només el campió de Lliga.
Sí,
aquella Sampdoria havia guanyat el Calcio.
I dos anys abans hem guanyat nosaltres també a la Sampdoria la Recopa.
Sí, senyor.
És a dir, que eren dos equips que en aquest moment hem tingut un cicle de 4 o 5 anys fantàstic.
Com recorda José María Vaquero aquella final?
Doncs jo no recordo moltes coses.
No? Veritat,
no, perquè va ser un partit no maco, va ser un mes de competir per guanyar que de jugar bé, no hem jugat bé. I aleshores, torno a dir-te, no és un partit per mi la conseqüència de guanyar,
sí,
però no tinc un record especial amb aquest partit. Hi ha altres partits potser que te recorden molt més de no carinyo, però vull dir que sí, amb l'aspecte esportiu molt, molt millors que aquests, no?
Com per exemple?
El Dinamo de Kiev,
sí,
o amb
aquest,
el Bayern, Manchester United, un partit aquí al Camp Nou, amb la Juventus, un altre partit, ja hem fet partits de Champions fantàstics al Camp Nou especialment.
El record, evidentment, d'aquell primer gran títol europeu per part del Barça, més enllà del joc, com deia, sobre el partit en si, com diu el José Mari, teníeu aquell punt de responsabilitat, no? De dir,
Home, com t'ha perquè venim, sí, anys.
Venim del que venim, pensem que l'última final de Copa d'Europa es va perdre a Sevilla, allà molta gent, ostres, va quedar molt, pressió, molt tocada.
Aquesta pressió, entre cometes, sí, però per l'altra banda tampoc tenien la càrrega, perquè nosaltres, molts de nosaltres, havíem arribat nous, és a dir, sí que notaves que la gent,
exacte,
però nosaltres, com he dit, havíem passat en 4 anys molt moments i moltes situacions difícils. Aleshores, jo crec que nosaltres hem arribat a la final de la Champions en un grup amb molts jugadors entre 27 i 29 anys, és a dir, joves, però amb molta experiència ja a nivell nacional i a nivell internacional, i aleshores, dins de la importància d'aquest partit, jo crec que hem arribat bastant tranquils. És a dir, sí que a nivell individual potser tens un moment de nervis o de tensió, però en general, com a col·lectiu, jo recordo una concentració a Londres molt tranquil·la, molt relaxada, i no recordo un estrès o una tensió excessiva per el que passaria. No? Nosaltres jo crec que...
Suposo que va molt a caràcter, no?
Saps què passa? Que jo crec que amb Johan, una de les coses que vaig aprendre jo personalment, no? I crec que també el grup, era que lo important era la tasca que tenies que fer, no les conseqüències de la tasca que tenies que fer.
Ja.
I aleshores la concentració cap a la tasca del grup en general era molt fort.
Com sempre s'ha dit, hi ha hagut un abans i un després d'aquella primera Copa d'Europa. Han passat els anys i, com dèiem, el Barça ara està a primera línia europea, com ho pot estar el Real Madrid, havent guanyat 3 de les últimes 4 Champions. Han passat els anys, José Mari, i ara què? Com viu José Mari Vaquero el futbol?
Bueno,
des de la barrera, no?
El que passa que jo la veig com la veia quan jugava.
Sí?
En canvi, la gent, els mitjans, tot això, sí, amb la mateixa tranquil·litat, vol dir d'alguna manera. Vull que guanyi el Barça, m'agrada que el Barça jugui bé, m'agrada veure altres equips, com juguen, analitzar, és a dir, també soc entrenador, però amb molta naturalitat. Jo estic, ja veig, no? Que la diferència, jo, per dir entre cometes, ara és molt més bestial la diferència, però jo recordo quan jo vaig venir de Sant Sebastià, teníem 4 amics que eren periodistes i vaig arribar al Barça i allà hi havia 40, no?
Sí, sí.
Aleshores ja va ser un canvi i un xoc. Ara doncs, no hi ha 40, hi ha 400, no? I
sí,
aleshores també és un bèstia, però al final el futur de la Real Societat, la professionalitat o què has de fer o com has de veure les coses és la mateixa. Ara en la Real Societat o ara en 400 o que surti en tot el món. És a dir, externament ha crescut moltíssim, hi ha un component econòmic brutal, hi ha una pressió de resultats, però al final has de jugar a futbol dins del camp, i aleshores un dels grans treballs que té un entrenador és això, concentra't en la tasca, no en les conseqüències d'aquesta tasca.
Allò que el Johan us va ensenyar, després vosaltres ho heu aplicat?
Sí, pràcticament tots,
perquè, clar,
en general.
Sí. Estem parlant d'aquell grup de jugadors que ara són entrenadors, com és el teu cas, com és el cas del Ronald, el Michael, l'Eusebio...
Però Chiqui també està
com a director del City.
El Sanco està director esportiu.
El Pep ja no en parlem.
Guillermo és entrenador.
Sí, sí, sí.
Serna és entrenador, encara que no exerceix. Doncs la veritat és que nosaltres tenim... Primer de tot, quan tu fas és la teva professió,
sí,
en principi és el que tu domines, entre cometes, sí, o s'ha d'entendre que tu domines, no? I segon, que és veritat que és una tasca que és molt, molt maca, i sobretot amb aquesta visió una mica diferent, torno a dir-te que el Johan ens va donar a tots, no? És a dir, mirar una mica amb una perspectiva una mica diferent, i jo crec que això molts de nosaltres tenim.
Has estat al Barça jugador, has estat al Barça també formant part del cos tècnic. Diuen que es troben a faltar ara que al Barça no hi siguin, doncs, molts d'aquells exjugadors,
això és un debat de sempre. Torno a dir-te, al voltant del Barça sempre hi ha tants interessos que potser jo mateix puc pensar o puc dir, escolta, m'agradaria estar aquí, estar allà, però al final això és com la vida, no? S'han d'entendre que el Barça és grandíssim, que hi ha gent que ha de prendre decisions, i jo estigui dins o estigui fora, soc soci del Barça, jo en general vaig a veure el partit, i a partir d'aquí, això és el que t'està dient. Hi ha hagut molts companys que han estat dins o que ara mateix estan dins, com per exemple Busquets, o m'entens? És a dir, i al final en moments ha estat Alessanco, ha estat el Chiqui, ha estat l'altre, és a dir, Amor, és a dir, hi ha un component que sempre, més o menys, sempre hi ha alguns, però Això és qüestió de moltes coses, no només del Barça, sinó que potser tu també et donen una possibilitat i dius, no, escolta, a aquesta tasca o en aquest moment jo no puc fer això. És a dir, s'ha de trobar el moment, lògicament.
Quina visió tens ara tu del club?
No, que és una, això, el club, ara mateix hi ha un component que has d'intentar tenir l'equilibri entre un club que és de los socis i que és català i que representa molts valors de moltes coses, i una multinacional que ha de competir amb tothom com pugui. És a dir, que amb el tema entre cometes business, doncs segurament has de ser tan agressiu com el resta, perquè si no quedes darrere, i en canvi és importantíssim és que guanyis. I aleshores, amb aquest equilibri, doncs segur que no és gaire fàcil, però s'ha d'intentar continuar amb aquest equilibri. No?
En qualsevol cas, dol, José Mari, veure que el club doncs està molt present als jutjats, amb totes aquestes històries...
Jo crec que hi ha molts components que jo no conec i aleshores no puc opinar, perquè realment no conec totes aquestes coses. Clar que tot això és difícil d'entendre, no? Però... jo també conec una mica aquest món i sé com funciona, i no és fàcil tenir una opinió clara. És veritat que cadascú, com diem, té la seva opinió, un més dur, un altre dos més comprensiu, però és veritat que al final, com estem parlant d'una multinacional que lluita amb molts frens, i això deixa oberts molts frens també.
Què estàs fent ara?
No, ara mateix en concret, no, bueno, m'he dedicat 3 mesos a això, sí. I m'ha faltat temps. La veritat és que potser tenia que haver començat abans, però les coses arriben quan arriben, no? I ara, bueno, jo estic assessorant diferents clubs de fora d'Espanya també, i tinc una relació també en diferents mitjans de comunicació fora d'Espanya, i vaig comentant coses.
Molt bé. T'agradaria tornar a les banquetes?
La veritat és que, bueno... sempre tens un punt que si hi ha una cosa que realment sigui maca i atractiva per mi, sí, però ara sí, com concepte de dir, escolta, vull entrenar demà, no, o vull trobar un posto d'entrenador demà, no, això ja fa temps que l'he deixat, és a dir, no estic darrere d'entrenar, saps?
D'acord. El José Mari va venir a Sitges un dia i s'hi va quedar.
No, vaig venir molts dies abans de quedar. No, el que passa que quan vaig arribar aquí l'any 88, doncs la veritat és que quan tenia festa tenia dos llocs per anar. Un era Girona, que anava a un hotel d'una masia, per dir-ho d'una manera, sí. I un altre que era Sitges.
Anaves alternant.
Alternant de tant en tant. Només teníem un dia i mig de festa, aleshores tenies que anar, sortir una mica de casa teva per sortir una mica amb el cap... i venia aquí a Sitges i estava aquí, passava la nit, venia al migdia, dinava, passava, descansava, després d'un partit dormia aquí, i el dia següent a la tarda doncs tornava a Barcelona, no? I aleshores això va passar un parell d'anys, i a partir d'aquí doncs vaig conèixer gent i vaig dir, escolta, vaig comprar un terreny i vaig fer la casa i aquí estem.
D'això fa ja, Déu-n'hi-do, eh?
Això va ser quan
portes a Sitges? Déu-n'hi-do.
Jo porto des del 93 aquí, sí. Sí, l'any que va arribar Romario, jo estava fent la casa,
sí.
I Romario va inaugurar la meva piscina a l'estiu del 93.
Un personatge, el Romario.
Bueno, i a ell també li va gustar molt Sitges,
sí, no,
i després es va quedar d'una altra manera que jo, crec, però bueno, bé, tot
molt,
està bé.
Molt bé, molt bé. De fet, el José Mario el podem veure per Sitges, en fi, aquí ets un mes, no suposo
poble.
Que...
Per mi és un poble maco, la veritat és que jo soc de Sant Sebastià, i jo crec que al costat de... és el, per mi, el poble més maco al costat de Barcelona, està tot a prop, l'aeroport, qualsevol sortida la tens bé, i estic aquí molt, molt còmode, molt tranquil amb la gent, i soc gent de poble, no hi ha problema.
Li preguntava abans al José Mari, gairebé per anar acabant, sobre el seu fill, sobre el John, perquè amb el John també hem tingut ocasió de parlar aquí a la ràdio. Déu-n'hi-do, Estats Units...
Sí, bueno, primer doncs, de tot, el tema acadèmic.
Tema acadèmic,
hi ha una
important.
Oportunitat, sí, jo... coneixia la part teòrica de que deia tothom, escolta, Estats Units és una oportunitat per a la universitat, però realment quan arribes allà i veus com funciona el concepte acadèmic amb la formació, això sí que és una verdadera masia. És a dir, per exemple, el John, si no té una nota de sobre 7, l'entrenador no li posa. És a dir, al final hi ha una pressió, entre cometes, bona, positiva, perquè, escolta, vosaltres te deixen tot el millor, sí, sí, perquè té instal·lació millor que qualsevol equip de segona divisió d'Espanya, però tu has d'estudiar. I si no estudies, doncs la dificultat és molt gran. I aleshores, en aquest sentit, és una experiència personal, al marge d'una altra cultura i tot això, i és veritat que el futbol és important, però el més important és el concepte de responsabilitat que tu agafes, perquè, torno a dir-te, tu vols jugar a futbol, però tens l'obligació d'aprovar les assignatures, i en aquest sentit, això és el millor que li pot passar a qualsevol nano, perquè, per exemple, el John, quan va anar, potser tenia aquesta com jo, no? És a dir, bueno, hem de un cinc i mig, saps?
Sí, sí, més justet.
Ja estem bé, no?
Sí.
No. Has de fer nota i nota alta i en totes les assignatures. Aleshores, això és una responsabilitat molt maca, molt bona. Això és fantàstic.
Gairebé per acabar, José María, amb què et quedes de tot el que heu viscut aquests últims dies?
Amb la humanitat dels meus companys, terrible, i de les seves famílies, el compromís i respecte per mi és el mateix, perquè és un respecte al company. Aquí la gent ha vingut per estar al costat del seu company i ha portat la seva família, i cadascú, el més important que tenim és la família, i cadascú ha portat la seva família, i això per mi és increïble, i sobretot crec que el companyerisme. És a dir, al final és una mica el mateix, però tot està dins de tot per això. És a dir, ara pensava jo, que privilegi haver ser part d'aquest equip 25 anys després. Al Marria, torno a dir-te, us estan a primera línia del món, no de Sitges, sí, o de, sí, Barcelona, sí, o d'Europa, del món.
Del món.
I arriben aquí i estan amb tu i veus que la gent parla, però tu dins dius, escolta, però si hem estat tots junts en una naturalitat que ningú pot entendre, ni jo mateix. És a dir, jo crec que si estem 5 dies més, comencem amb problemes, però 2 dies
han sigut
increïbles
i fantàstics. José María Vaquero, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Sort en el futur.
Gràcies.
I a vostès, res, notícies, tornem de seguida amb més coses. Fins ara.